Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui divendres 3 de març de 2023, un programa en el qual al llarg de mitja hora repassarem el que ens espera en aquest proper cap de setmana, matèria esportiva, i començarem avui parlant d'hoquei patins i d'aquesta Copa del Rei que s'està disputant a Calafell des d'ahir. Es disputaven els primers partits de quarts de final, dos duels, un d'ells amb presència penedesenca, la del Noia, que aquella derrotat quedava eliminat davant el Voltregà, derrota per 2-3. Per tant, l'equip de Pere Bàries, amb una aventura dins d'aquesta Copa bastant curta, donava la sorpresa aquest Voltregà, que no arribava en el seu millor moment si tenien en compte els últims resultats de la Lliga. Sumava 6 partits consecutius sense guanyar i trencava aquesta ratxa pocs dies abans d'aquest partit de Copa a Vilafranca, a la poliesportiva, superant el Pati. Arribava així el Voltregà, que en els últims instants de partit capgirava la truita i s'emportava aquest bitllet per les semifinals. Es veurà les cares amb el Liceo, que el seu partit de quarts de final superava còmodament per 7-2 al conjunt d'alcaldes. Avui es disputaran els dos partits de quarts de final, entre ells aquest interessantíssim Reus-Calafell, que serà a 9:15 del vespre. Abans, a les 6, Barça-Igualada, es veuran les cares també amb el mateix objectiu de fer-se un lloc a la semifinal, a la segona semifinal de demà, que es disputaria a les 9 del vespre. El Voltregà-Liceo, per la seva banda, seria a 7:15 de la tarda. La final, com us dèiem també ahir, aquest diumenge a 1:15 del migdia. Malauradament no tindrem representant el penedesenc, ja que el Noia, doncs, queia derrotat contra el Voltregà en el partit de quarts de final. Per seguir parlant d'aquest duel, doncs escoltarem a protagonistes i ens centrarem en la banqueta, en Pere Bàries, que reconeixia que havia estat un cop duríssim aquesta derrota davant el Voltregà.
És una decepció important perquè ens feia molta il·lusió poder-la lluitar fins al final. No ha sigut així. Penso amb sinceritat que el resultat no és prou just, tot i que no hem estat fins als últims 15 minuts de partit, però i sobretot a nivell ofensiu no hem estat gens fluid, però tot i així considero que el Voltregà s'emporta massa mèrit pel que ha proposat, però això és l'esport. Va de posar la bola dintre la porteria, el Voltregà està molt més efectiu que nosaltres en aquest sentit i per això s'ha classificat. El que fa mal, a més, és fer-ho perdre d'aquesta manera, no? Perquè quan els últims 5 minuts guanyant i perds, doncs, sap molt de greu, però la situació és aquesta.
Hi ha hagut una jugada puntual, jo diria, del partit, aquell penal que han vist la parella arbitral, que malauradament jo des del meu puesto i veien els dos porters que els tenia al costat, Blai Roca no es belluga i un jugador de Voltregà se li tira a sobre i la parella arbitral piquen. Jan Marimon l'atura a primera instància, però finalment el rebuig acaba marcant un gol que jo crec que ha sigut un pèl determinant.
Ha sigut determinant perquè a partir d'aquella jugada nosaltres no hem estat fluïts, ens ha afectat massa. No ens hauria d'afectar, aquesta és la realitat. No ens hauria d'afectar menys i saber-nos recuperar, però ha sigut així. Ens ha condicionat molt i no hem estat gens fluïts a partir d'aquell moment. La jugada, si és penal o no, no la puc valorar perquè no l'he vista, no l'he vist ni repetir, per tant no puc valorar. Però em fio del que diu el Blai diu que només surt a tapar un xut i l'altre, i Moles és un jugador que històricament es tira, vull dir, és el que passa que els àrbitres potser també haurien de fer la feina i arribar més preparats als partits, sabent quins jugadors es tiren i quins no es tiren, i potser seria tot una miqueta més fàcil. Tot i així, no vull justificar la derrota en l'arbitratge, perquè nosaltres, evidentment, haguéssim pogut fer millor les coses molta part de la segona part, sobretot en la faceta ofensiva i fins i tot algun moment en la faceta defensiva no colar-nos tant. Però torno a repetir, per mi, tot i així, no ha estat fins aquests últims 15 minuts, penso que el resultat no és prou just, perquè tot, però amb l'esport marca l'efectivitat i el Voltregà està més efectiu.
Passar pàgina i pensar en dijous, no? Com els expliques amb els jugadors a partir d'ara, com encares aquesta competició europea?
Bueno, hem d'aixecar-nos i recuperar-nos, això no para i és llei de vida. D'aquest cap de setmana només hi haurà aquí que sortirà content els altres perdran. Nosaltres ens ha tocat el primer dia, però n'hi haurà sis més que també perdran, segur. Per tant, després de la derrota, ens hem d'aixecar i hem de continuar. Dels títols que hi havia en joc, era el que ens quedaven era el teòricament més assequible, en el sentit que en dos partits podia jugar una final i a 50 minuts contra qualsevol rival pot passar de tot, per tant era més assequible, però no podrem lluitar, però ens hem d'aixecar, ens queda la Lliga Europea. Si realment ens fa il·lusió classificar-nos, doncs hem de fer un pas endavant i anar a guanyar a Trissino com a primer pas, doncs no queda cap altre que aixecar-nos, això és esport. Descansarem el cap de setmana, mirarem, ens sabrà greu mirar la Copa des de casa o per la tele, però bueno, mira, doncs ens servirà, hem de mirar la part positiva, ens permetrà descansar, recuperar-nos, espero, mentalment i tornar la setmana que ve amb totes les ganes del món de tornar a guanyar, que és el que volem.
Doncs conversava Pere Bàries amb el company Jaume Boquera i, d'altra banda, doncs, recordar que el Noia queia eliminat en aquesta Copa del Rei, perdia ahir davant el Voltregà per 2-3, partit que tenia molt encarrilat, amb un 2-0 al descans. Al final, el Voltregà acabava capgirant el partit amb el tercer gol, quan només quedaven 37 segons, una directa després de la blava a Eloi Mitjans, que acabaria decantant el partit. Gran ambient, el que es va viure especialment en aquest duel entre el Noia i el Voltregà, més ambient que en el primer partit de quarts de final entre Liceo i Caldes, sobretot major presència d'aficionats tant d'un equip com de l'altre, i que també van donar color a aquest partit de quarts de final. Com dèiem, el Voltregà es veurà les cares amb el Liceo demà a 6:45 de la tarda. Veurem quina és l'altra semifinal, aquest partit que sortirà després dels duels entre Barça i Igualada, avui a les 6 de la tarda, i a 9:15 aquest Reus-Calafell. Parlava Pere Bàries també dels propers reptes i objectius de l'equip, que no passarà per un altre lloc, que no és altre que la Copa d'Europa, la Champions League, el proper dijous, amb el partit important, també un partit important a la pista del Trissino, dijous a 9:15 del vespre, en una jornada en què, per exemple, el Barça visitarà l'Amatori Lodi i el Porto, el rival de grup del Noia, doncs visitarà la pista del Sarzan, equip que no ha sumat cap punt encara en el que portem de Champions. Altres partits de la jornada: Sanomer Barcelos, Forte de Marmi Balongo, Liceo Calafell, Reus Deportiu Sporting de Portugal. Tanquem el capítol de la Copa del Rei i del Noia i recordem ràpidament que aquest cap de setmana, evidentment, amb motiu de la disputa d'aquest torneig de la Copa a Calafell, l'Hockey Lliga s'atura. Aquesta competició no tornarà fins al cap de setmana que ve. Un dels equips que viu aquesta setmana de descans és el Vilafranca, el Patí, el cué de la categoria, que no està vivint un any massa bo, però que intentarà, en els partits que queden, sumar el primer triomf de la temporada i, d'alguna manera, maquillar aquesta classificació, ja que la lluita per la permanència es troba ara mateix bastant complicada. Escoltem ràpidament alguns dels protagonistes d'aquest equip. Xus Fernández, que fa uns dies atenia els nostres micròfons i també parlava del seu procés de recuperació. Recordem que Xus Fernández es perdia la primera meitat de la temporada després del trencament del tendó d'Aquiles.
Ens sentim bé i la millora és molt evident, però sí que és veritat que cada vegada falten menys jornades. Acabem la Lliga amb tres equips potentíssims, però ja fa dies que tenim tots els partits marcats en vermell i hem de rascar independentment de qui hi hagi davant. Ho tenim marcat en vermell, sigui el Girona, sigui el Noia, el Barça, qui sigui.
I l'última que et volia fer, com està el Xus? La lesió la tens totalment, estàs al 100%, o podríem dir que encara no estàs al 100%?
Bueno, individualment estic molt content perquè el club m'ha donat tot el recolzament, la lesió la tinc pràcticament oblidada, sí que és veritat que encara faig una mica de rehabilitació per acabar d'enfortir el tendó i enfortir el bessó, però em sento molt bé cada dia més, em va costar molt arrencar, i la veritat que intento ajudar l'equip i el peu m'ho permet.
I escoltàvem a Xavi González, que preguntava a Xus Fernández, i també preguntava a Toni Aranda, l'entrenador, com veu a l'equip de cara a aquests últims 6 partits de la temporada.
Estan entrenant molt bé, estan jugant, jo crec, partits molt dignes, amb rivals d'entitat, tot i que tinguem 2 punts, aquí ningú s'està portant els punts així fàcil. Els estem complicant la vida a tots, és que no ens cau mai la tuta de favor.
Doncs Toni Aranda, entrenador d'un Pati Vilafranca que no tornarà a jugar fins al proper dissabte, dia 11 de març, a les 8 del vespre, a la pista del Girona. D'això en parlarem a partir de la setmana vinent, un cap de setmana en el qual el Noia jugarà diumenge a les 4 i 5 de la tarda, derbi intercomarcal davant el Calafell. Tanquem el capítol d'Hoquei Patins, fem una pausa i tornarem tot seguit per parlar ja del Futbol Club Vilafranca, un equip que també es troba en situació complicada i aquest diumenge buscarà una victòria, sigui com sigui, al camp de la Pobla de Mafumet.
El 12 de març, a la Rambla Sant Francesc, torna la Festa del Xató, que enguany celebra els 25 anys. L'oportunitat única de tastar 5 xatons diferents, els de la Ruta del Xató, ben maridats amb els vins de la D.O. Penedès. Una festa per a tota la família. Gastronomia, tallers de xató, maridatges, activitats ben mogudes i mercat d'artesans. Un menú molt atractiu per un diumenge al matí en família. I si en vols més, un conjunt de restaurants de la vila t'ofereixen xató la primera quinzena de març. Vilafranca ve de gust. Tota la informació a turismevilafranca.com.
Doncs seguim en directe a l'Esports 14. Estem a punt d'arribar a 3:45 del migdia i parlem ja de futbol i comencem per la tercera divisió, aquest grup cinquè on tenim el Vilafranca en una situació complicada intentant assolir la permanència de categoria en els últims 8 partits d'aquesta Lliga. No és una situació fàcil per l'equip de Cristian García, que encara en aquest 2023 no ha celebrat cap victòria. De fet, és una ratxa de 9 partits consecutius sense guanyar. L'últim triomf a la Lliga va ser al camp del Badalona el passat 4 de desembre. Ha plogut molt des d'aleshores i cada vegada el Vilafranca doncs, sembla que ha d'assumir, que haurà de segellar aquesta permanència al grup 5è de la tercera divisió. No serà fàcil, ja que tenim en compte que al final de temporada es poden produir aquests descensos compensats pel que fa a la categoria de dalt, a la segona federació, i que com a mínim tot apunta a que dos equips catalans baixaran a la tercera. Per tant, en lloc de tres equips, que és el que estipula la categoria, s'haurà de reajustar i per tant hi haurà un nombre major d'equips que baixin fins a la nova Superliga catalana. Recordem que els equips no baixarien a la primera, sinó a la Superliga, aquesta nova competició que crea la Federació Catalana de Futbol i que serà la màxima categoria de l'àmbit català pel que fa al futbol. Tornant una mica al que és el partit d'aquest cap de setmana, visita el Vilafranca a la Pobla de Mafumet, actual 8è classificat de la categoria, i un conjunt que ve d'empatar un el passat cap de setmana en la seva visita al Girona B, a l'altre filial de la categoria, un partit en el qual Àlex Almansa empatava el gol inicial de Joan Torrents per la Pobla, un puntet per l'equip de la Pobla, que venia d'una ratxa de 3 victòries consecutives, atenció, contra Vilassar, Montañesa i Europa, el líder de la categoria, que a poc a poc també ha vist com el seu marge respecte al segon classificat anant minvant i ara mateix només és de 2 punts. També ho repassarem d'aquí uns instants. Recordem que aquesta temporada, en el precedent entre els dos equips, el Vilafranca perdia per 0-2 al Municipal, partit disputat el 29 d'octubre, i veurem si el Vilafranca pot repetir el que succeïa la temporada passada. Ens hem de remuntar un any i mig enrere, on el Degà guanyava en la seva visita al filial del Nàstic per 0-1, però d'això doncs, ja ha passat molt de temps i fins i tot l'autor del gol de la victòria del Vilafranca, David Fontanils, doncs, ja no forma part de l'equip, va anunciar la seva retirada. I atenció també, notícia, perquè un dels jugadors que deixava el Vilafranca fa uns dies, fa unes quantes setmanes, Toni Cunill, el central, doncs ja ha trobat equip. Abandonava el Vilafranca i a partir d'ara doncs formarà part del Torelló, firma per l'equip de casa seva, de la seva terra, i jugarà a la primera catalana, al grup de la primera catalana, en el que queda de temporada. També una situació complicada pel Torelló a la seva classificació. Tornant al Poble de Mafumet Vilafranca, situació complicada per l'equip, necessita guanyar per escapar de la zona baixa i sobretot sumar una victòria que cada vegada és més urgent. Escoltem el tècnic del Vilafranca, Cristian García, parlant del seu equip.
Bueno, estamos con lo de siempre, ¿no? Nunca jugamos mal, pero siempre perdemos. Al final cometemos muchos errores. Al final el fútbol son un juego de errores. En el área contraria no somos muy buenos y en la nuestra somos muy malos. Entonces, cuando encajas tres goles cada partido, es muy difícil ganar partidos. Lo que tú dices, ¿no? Cualquier cosa nos pasa en negativa, pero al final cometemos muchos errores que nos perjudican, y cuando estás abajo es una tónica general. La realidad es que contra la Fundación y contra el Tona, que era nuestra liga, no hemos conseguido sacar ni un punto. Al final es lo que tenemos, tenemos una situación muy difícil, pero sigo diciendo lo mismo. Al final cometemos muchos errores, cometemos faltas de concentración, y eso cuando estás en abajo te penaliza mucho. Llevamos 9 partidos sin ganar, es difícil, ¿no? Al final tampoco las sensaciones son buenas, ¿sabes? Las sensaciones son al final de que cualquier cosa que nos pasa es negativa, pero bueno, al final quedan 8 partidos, hay que sí, centrarse en entrenar lo mejor posible para llegar a la Pobla en las mejores condiciones e intentar cambiar esta dinámica.
Doncs una dinàmica preocupant de l'equip, que es troba un punt per sobre del descens, però recordem que l'objectiu principal seria sortir d'aquestes 5 últimes posicions, millor dit, ja que tot apunta a que serien 5 els equips que podrien acabar baixant de categoria. Repassem ara els partits d'aquesta jornada al grup 5è de la tercera divisió, a banda d'aquest Poble de Mafumet Vilafranca, diumenge a les 12 del migdia. També diumenge, a 12:15, Tona Grama. I ja passant a les 12, repitem que Europa i Sant Cristóbal Vilassar. A 12:15, Castelldefels Sant Andreu i Sants Montañesa. Passant a l'horari de tarda, a 4:45, Peralada Girona B, i a les 5 de la tarda, duel entre Badalona i l'Hospitalet. A la classificació del grup 5è de tercera trobem a l'Europa, com dèiem, líder amb 46 punts, només un punt de marge respecte al Sant Andreu. Recordem que l'Europa havia arribat a gaudir de més de 5 punts d'avantatge, fins i tot molt a prop dels 10, un marge molt considerable, i tenint en compte que queden 8 jornades per davant i només un punt de diferència entre Europa i Sant Andreu, sembla que tindrem un final de Lliga molt emocionant pel que fa a la lluita en aquesta primera posició i, per tant, l'ascens de categoria. En les posicions de play-off, com dèiem, el Sant Andreu amb 45, segon, a només un del líder, i per sota, Peralada tercer amb 38, Montañesa en quarta posició amb 37 i l'Hospitalet cinquè amb 36. Fora d'aquesta zona de play-off, Sant Cristóbal amb 35, 34 pel Castelldefels, i la Pobla de Mafumet també amb opcions d'acostar-se a aquesta zona alta, en 8a posició, amb 31. Els mateixos que el Girona B. Per sota, en 10a posició, Gram amb 28, Tona amb 11 punts, amb 25 punts, 12 és el Sants amb 21, 20 pel Vilafranca, un punt per sobre del descens directe, que marca el Badalona, amb 19, i també 19 pel Vilassar, que és penúltim, el Cué, el conjunt de la Rapitenca, amb 18 punts. Veurem si el Vilafranca doncs, li va una miqueta millor que en aquest inici de 2023, ja 2 mesos sencers sense victòria pel Vilafranca, i comptant encara que pràcticament al llarg del mes de desembre l'equip només va sumar una victòria, aquell 1-3 al camp del Badalona. Fem una mínima pausa i tornarem tot seguit per repassar la resta de l'agenda del cap de setmana.
És temps de poda. A Joan Cortiada t'ajudem a fer més àgil aquesta campanya de poda. Les millors tisores professionals amb un 40% de descompte. Compra ara la tisora estil ASA 65 per només 780 euros més IVA, bateria i carregador a part. A més, si ets un professional, te'n regalem una altra. No esperis més per començar a gaudir de la poda amb les millors eines. Joan Cortiada. Ens trobaràs al carrer Calafell 24 de Vilafranca del Penedès i a www.joancortiada.com. Sempre al teu costat.
Doncs l'agenda del cap de setmana, que es completa també amb una nova jornada al subgrup 3B de la segona catalana. Recordem que el passat cap de setmana l'Atlètic Vilafranca es classificava pel play-off d'ascens. En aquesta penúltima jornada de la primera fase, l'equip visitarà a la Penya Jove diumenge a les 12 del migdia. També jugarà a la mateixa hora el Moja al camp del Gavà. I diumenge també un altre partit, a la mateixa hora Espluguenc Sant Vicenç dels Horts. Abans, dissabte, es jugaran 2 partits. Sant Feliuenc B, Cubelles, a 16:45 de la tarda, i a 16:15, Cabrils, Sitges. Descansarà aquest cap de setmana l'equip del Vistalegre. Poca història en aquesta classificació, que lidera el Sitges amb 40 punts, segona posició pel Cubelles amb 39 i l'Atlètic Vilafranca tercer amb 38. Tres equips ja classificats pel play-off d'ascens i que ara buscaran sumar el màxim nombre de punts possibles. Queden 6 per disputar i serà important també aconseguir molts punts de cara a la segona fase, ja que recordem que els equips passen amb la mateixa puntuació. Això serà, en aquest cas, un gran avantatge respecte als altres equips del subgrup, en aquest cas el 3A. Passem a parlar d'altres categories del futbol i anem ja al grup 12 de la tercera catalana, que tindrem els següents partits a partir de demà. A dos quarts de quatre de la tarda, Badia B, Riudebitlles. A dos quarts de cinc, Espirall, Les Cabanyes. A dos quarts de sis, Anoia, La Múnia. I a les sis, Montbui, Atlètic, Vilanova. A dos quarts de vuit del vespre, l'últim partit del dissabte, entre Vilanova del Camí i Capellades. Passant ja a diumenge, a les 12, Olivella, Ribes, Torrellenc, Montserrat, Igualada i la Granada, Can Cartró. Es tancarà la jornada amb el partit entre Pobla de Claramunt i Sitges B a dos quarts de cinc de la tarda. Això, evidentment, parlem de diumenge. I al grup 10 de la quarta catalana tindrem els següents partits aquest cap de setmana. Especial atenció, sobretot, al duel entre Avinyonet i Martinenca, que cobrirà Penedès Televisió. Comencem per l'Olivella B Sant Pere Molanta, dissabte a les 4 de la tarda. A un quart de 5, Riudebitlles B Puigdalba. A les 6, Hortonenc Canyelles Club de Futbol. A les 6, també, Base Vilanova Sant Cugat Sesgarrigues. Diumenge, 4 partits més. A les 12, Futbol Club Canyelles, Sant Sadurní, Sant Pau, Gelida i Avinyonet Martinenca. Partit, repetim, que cobrirà Penedès Televisió, del qual oferirem un resum de mitja hora a partir de la setmana que ve. I l'últim partit del cap de setmana serà també diumenge a un quart d'una entre Monjos i Torre de Claramunt B. I tancarem el programa d'avui parlant de bàsquet, dels equips de casa nostra, repassant les jornades, i començarem per la primera catalana. El grup 2, els Monjos, reben la visita del bàsquet pretenc diumenge a 3:45 de la tarda. Un altre partit que cobrirà Penedès Televisió i del qual s'oferirà també un resum la setmana que ve. La resta de la jornada, bàsquet Ribes Morell, Golden Team Samada Vilanova, Viladecans Pallejà, Àguiles Prat, Reus Ploms Cornellà i Salou Torreforta. Els Monjos, recordem que són novens a la classificació, amb 23 punts i dos partits menys que la resta d'equips de la categoria. El grup 6 de la segona catalana, el Casal, rebrà la visita de la Salle Manresa B, serà aquest dissabte a un quart de 7 de la tarda, en un cap de setmana en què el Gelida, l'altre equip penedesenc del grup, visita el Navàs B, en aquest cas diumenge a un quart de 6 de la tarda. Un Navàs B que és últim classificat de la categoria i, per la seva banda, el rival del Casal no va massa millor, és el tercer per la cua. Veurem si els dos equips poden tornar a sumar 7 dies després de sumar victòries tant el Casal com el Gelida. I al grup de la segona femenina, el Xamba li tocarà descansar aquest cap de setmana. Ho fa després de guanyar el diumenge passat, 51-41, davant el Gavà. El Xamba, doncs, que d'aquesta manera tindrà 3 partits menys que, per exemple, l'equip del Vendrell, que ara mateix és el segon classificat. Una classificació que és un autèntic desastre, en el sentit que hi ha molts equips amb una diferència de partits disputats bastant important. En aquest cas, doncs, alguns que tindran una diferència de 3. El Xamba descansarà i no tornarà a jugar fins d'aquí 7 dies. I d'altra banda, repassem també altres categories del bàsquet comarcal. A la tercera catalana, el grup 4, els Monjos B, que després de perdre el passat cap de setmana, rebran la visita del Cornellà i ho faran diumenge a 8:15 del vespre, després del partit de l'equip sènior davant el bàsquet pretenc. Els campionats territorials de Barcelona, a l'A, en aquest grup 1, El Casal B visitarà la pista del Cubelles diumenge a 5:45 de la tarda i el Campionat Territorial de Barcelona B en el seu grup 1. El bàsquet Sant Sadurní visita l'Igualada B demà a 5:45 de la tarda. El Gelida B, en el seu cas, jugarà a la pista del Bellvitge Blau diumenge a 7:00 de la tarda. I fins aquí, a l'Esports 14 d'avui divendres, on hem repassat tota l'agenda del cap de setmana esportiu, recordant que al llarg d'aquest cap de setmana, a través de Ràdio Vilafranca, podreu seguir aquest partit entre Pobla de Mafumet i Futbol Club Vilafranca. Serà diumenge a 12:00 del migdia, amb locució de Joan Blanc. Cap de setmana en el qual també estarem molt pendents del que doni de si aquesta Copa del Rei d'Hoquei Patins a Calafell, malauradament ja sense la presència del Noia, que quedava eliminat ahir davant el Voltregà. I també estarem molt pendents de la participació de l'atleta vilafranquina Xènia Benach al Campionat d'Europa Indoor d'atletisme que es disputa aquest cap de setmana. De fet, arrencava ahir a la ciutat d'Istanbul. Moltes opcions per la vilafranquina de fer un gran paper en la seva disciplina estrella, en els 60 metres tanques, de la qual es proclamava campiona d'Espanya fa 7 dies en el campionat que se celebrava a la pista madrilenya de Gallur. Tot això i molt més ho repassarem al llarg de la setmana que ve, començant per dilluns en noves edicions de l'Esports 14 i també del Punts i Gols, un programa que torna avui a Penedès Televisió en la seva versió de la prèvia a 5:45 de la tarda, també per repassar amb protagonistes tot el que ens espera a partir de demà dissabte. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Tornem dilluns.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.